Challenge. Amb Roc Massaguer, el consumer i els principals influenciadors, debatem i analitzem les tendències que s'imposen a les xarxes. Converses interessants, divertides i reveladores amb un repte final.
Bon dia, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé, i tu?
Com ha anat aquesta setmana? Què has fet d'especial?
Moltes coses. Vaig fer una cosa molt xula. Vaig fer classes de xarxes socials a estudiants de doctorat.
Oh.
Per veure com podien treure rendiment de la divulgació científica a xarxes.
Però
va ser molt xulo.
De diversos doctorats?
Hi havia de tot allà, hi havia gent molt diferent. Va ser molt xulo a l'autònoma.
Home, sí, sí. Molt bé, molt bé.
Va ser una bona experiència.
Avui també farem una mica de classe, no? Perquè de què parlarem avui, Roc?
Sí, avui no portem a cap influencer, sinó que parlarem de com funcionen les agències que treballen entre les marques i els influencers i que els ajuden a fer millor el seu màrqueting.
Val, doncs saludem ja a la Carol Murtra, CEO de l'empresa Líder. Benvinguda, Carol, al Pop-Up. Què tal, com
Hola,
estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, què diríeu? Quin és aquest enllaç que feu amb les marques i els influencers? Quin és el sentit de la vostra agència? Què feu?
Mira, nosotros formamos parte de probablemente el nuevo ecosistema que ha nacido a raíz de, ¿no?, de la aparición de gente que genera influencia. Y somos una agencia que ponemos en contacto a marcas con influencers. Al final intentamos ayudar que las marcas sepan de qué forma tienen que diseñar su presencia en redes sociales a través de personas.
Clar, suposo que les marques també s'han d'anar actualitzant i ara estem en un moment en què si han de fer publicitat han de tirar d'aquest tipus de persones, no? Moltes?
Sí, a ver, la publicidad yo creo que se reinventa. Llevábamos hablando muchos años de lo que se llama transformación digital y ahora las marcas tienen que aprender a iniciar sus primeros pasos en lo que es la transformación social, que es aprender a definir sus presencias en entornos de personas.
Vosaltres ja deu detectar també, per exemple, heu presentat un llibre blanc que pretén anticipar 8 tendències en el món del màrqueting amb influencers, després ja els analitzarem, però abans, Roc, tu tens molta experiència en el màrqueting d'influencers, tant des del costat de la marca com del creador de continguts que ets tu. Què et sembla això que parla del que proposen i això del nou ecosistema?
Sí, és tal qual, no? És exactament així, perquè reflecteix l'evolució del màrqueting digital amb l'arribada dels influencers. No fa 9 o 10 anys, quan els youtubers, sobretot, van començar a congregar audiències significatives, la situació va agafar desprevingut a tot el sector, no? Va costar reaccionar, ens va costar a tots, no? Els influencers, en aquella època, no teníem tampoc els coneixements, i vam anar evolucionant una mica per pura intuïció, i per la seva part, les agències de publicitat i de màrqueting, en general, van necessitar un procés primer de comprensió del fenomen i després d'adaptació als canvis, que és el que estem vivint ara, no? Per fer màrqueting i monetitzar la influència dels creadors de contingut, no és una nova versió de la història de sempre de la publicitat, sinó que algunes coses han canviat potser per sempre, no? Ara, després d'uns anys, per fi ens anem entenent i entre tots comprenem més el fenomen i els canvis en el nostre entorn. La relació entre les marques, les agències i els influencers també ha canviat, passant d'un recel mutu inicial, no? Els youtubers deien, jo no vull les agències, no?
Sí, confirmes.
Hi havia un recel mutu al principi, doncs ara ja comprenem que ens necessitem els uns als altres o que ens podem ajudar, no? Els influencers han entès que fent-ho tots sols no poden arribar al màxim nivell de rendiment i les agències han entès que allò que fa únics els influencers, doncs, no es pot canviar, no? Però sí que els podem ajudar a treure el màxim partit, no? I aquesta és la tendència, buscar la forma de portar valor cadascú amb les seves virtuts i poder ajudar l'altre a potenciar-les.
I Carol, vosaltres que esteu molt a l'última, clar, hem parlat de youtubers, però ara, vull dir, jo, per exemple, no sé si hi ha més instagramers, o sigui, els influenciadors tenen més canals, estan més diversificats, estan més a tot arreu, no?
Sí, o sea, nosotros trabajamos en cualquier tipo de red social. Personas que generan influencia existe en cualquier red social. YouTube probablemente fue de las primeras. Facebook sigue siendo la red social con más usuarios, más sesiones, pese a que crece en negativo. Nosotros trabajamos principalmente en Instagram. Trabajamos en Instagram porque para las marcas, cuando inician su actividad, como si dijéramos, promocionada, y lo digo entre comillas, porque al final no puede ser una publicidad convencional, Instagram es la plataforma con más frecuencia de uso diario, lo que permite que las marcas puedan llegar a mucha gente rápidamente. A diferencia de YouTube, como si dijéramos, esa curva de cobertura de cómo vamos cada vez construyendo más y más audiencias se construye de una forma más lenta, probablemente sostenida en el tiempo. En Instagram tiene un periodo como de 24 horas, pero por eso nosotros prácticamente toda la actividad la centramos en Instagram.
I Instagram sí que és veritat que és el que estan anant les marques, però ara ha sortit una mica un competidor que és TikTok o fins i tot Twitch, no? També esteu notant,
sí,
això, no?
Bueno, yo creo que están naciendo nuevas redes especializadas. Antes Facebook un poco ha muerto de ser un poco de todo, y nacen o tienen más protagonismo redes más especializadas. Instagram de imagen, pese a que hay prácticamente de todo. Twitch es cierto, Twitch es una red social de gamers, especializada en gaming. Es un fenómeno bestial, sobre todo entre personas de la comunidad gaming o con intereses en alrededor de videojuegos. Luego también pues está Pinterest, que ha mostrado su crecimiento, pese a que todavía las marcas no saben bien cómo establecerse o cómo monetizar en Pinterest. Y luego el fenómeno TikTok entre los más jóvenes. Uh-huh. Pero que ahí también las marcas, bueno, pues no todas las marcas se dirigen a un público tan joven, y bueno.
Un dels problemes que hi ha moltes vegades per part de la marca i també per part de l'influencer és: es pot quantificar l'impacte i la connexió que té un influencer amb la seva audiència? O sigui, podem parlar d'alguns paràmetres, de feedback i tal, però és possible posar-li un número a quins influencers són millors o connecten millor?
Totalmente. De hecho, contesto en base a lo que has dicho antes. Dices, antes las marcas trabajaban por intuición, y es cierto, las marcas antes decidían con quién trabajaban, con qué influencers trabajaban o dónde, en base a, pues mira, este me gusta, este me cae simpático. Y yo creo que ese periodo ha acabado precisamente con empresas como Leaders, uh-huh, que te permiten cuantificar o tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué tipo de decisiones? Pues si la audiencia del influencer es real, si ha comprado, uh-huh, si no ha comprado, si tiene credibilidad, a cuánta gente está llegando, con cuántas interacciones está generando, si gusta, si no gusta. Entonces, ahora mismo, la oportunidad para las marcas es que puede definir su presencia en redes sociales a través de personas, a través de influencers, casi como si fuera un medio de comunicación adicional o alternativo a la televisión.
De totes maneres, en aquest llibre blanc que heu presentat de diverses tendències en màrqueting, parleu dels microinfluencers versus els grans influencers. És a dir, no cal que sempre siguin els que tenen més quantitat de seguidors, no?
No, ni necesariamente siempre los que tengan menos, ¿no? Y esta es una conversación que hemos tenido últimamente muchísimo con nuestros clientes, que dicen, no, este año nuestra estrategia va a ir con microinfluencers. Y dices, bueno, si esto es una decisión personal, perfecto, pero siempre va a depender un poco de lo que quiere conseguir la marca. Si la marca va a querer llegar a muchísima gente, probablemente tenga dificultades gestionando volumen, ¿no? Que es lo que necesitas, muchísima cantidad de microinfluencers para llegar a una audiencia amplia. Y en este caso, los influencers grandes pues te ayudan a llegar en menor tiempo y menor esfuerzo. Y luego también un tema de coste. Las marcas muchas veces dicen, no, microinfluencers porque es más barato. Dice, bueno, es más barato el fee individual que le pagas a cada uno, pero en realidad, voy a hablar así rápido, un tío de 500.000 seguidores no vale 5 veces más que un tío de 100.000.
Tiene 800.000, ¿eh?
Sí, però ella té raó, que al final, si utilitzes bé el gran influencer, et surt més barato. Si realment li treus el màxim...
L'únic que tiene que ser el adequado.
Claro,
tiene que ser el que te ayuda a llegar a tu audiencia. Y ahí es donde la intuición ya pues es mala consejera.
Moltes de les coses que hem parlat, per exemple, aquests 8 punts, ja amb l'últim minut els recordem, el vídeo continua creixent, microinfluencers versus grans influencers, el social shopping creixerà, qualitat davant de quantitat, això que dèiem de l'autenticitat. Després de Facebook, què? Ja hem parlat de les xarxes que hi ha. Creixement de...
De la realitat virtual i la realitat augmentada, filtres, etc, que això és molt present, molt viu ara mateix.
Marques, col·laboració entre elles i estratègies emocionals. L'emoció sempre ven, no, Carol?
Exacto.
Moltíssimes gràcies per la visita. Hem fet, diríem, una mena de mini taller express de marques amb influències. Gràcies, Roc Massaguer, Consumer. Què tens dels pròxims dies? Ràpid.
Una xerrada dins del marc del CCCB, del gameplay, doncs en un centre cívic. Parlant de videojocs i menors d'edat. Molt xulo.
Perfecte. Aneu d'anar al CCCB, aquesta exposició que continua.